Joan Ramon Morante, director de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tenim un escenari molt interessant a Europa, que és que tenim dos potències, com són Alemanya i França, que sembla, vostè em dirà el contrari, si no, que estiguin tirant cap a llocs diferents. França apostant per les nuclears i Alemanya al contrari.
Sí, això és així. Sembla que s'estan perfilant dos models diferents, i no únicament a Europa, sinó també, si mirem a Àsia, a Corea, Japó, Xina, tots estan sondejant de nou els temes de, entre renovables, mantenir algun nuclears o suprimir totalment nuclears.
L'energia nuclear, tècnicament, es considera verda, senyor Morante?
No. En definitiva, en principi ho és en part perquè no emeteix CO2. Clar. I per tant, en algunes vegades se la identifica com a verda. Però cal dir que té pendent què es fan amb els residus nuclears.
Evidentment. Clar. Llavors això ja no és verd. En el moment en què té residus que no se saben com considerar-lo, doncs bé.
Efectivament, per això dic que hi dit un no.
Clar. Sobre aquest punt, llavors, posem per cas que ens trobem en aquesta hipòtesi en què es diu, bé, d'aquí a X anys els combustibles fòssils i el carbó, el petroli, etc., ens el fem desaparèixer. Per tant, tota l'alternativa ha de ser a través de l'energia elèctrica produïda de forma sostenible, si volem dir-ho així.
Hi ha
energia renovable a Catalunya, a Espanya, que pugui compensar la falta de combustible fòssil?
No, en absolut. Tenim uns deures pendents enormes, més a Catalunya que no pas a Espanya. Catalunya ha tingut un model de desenvolupament elèctric que copiava una miqueta a França. Vam arribar a tindre pràcticament més del 80% de producció elèctrica d'origen nuclear. Actualment està al 50%. I a canvi a Espanya aquest model no és ben bé així. El pes de l'energia elèctrica d'origen nuclear és molt més baix. Mm-hmm. Aleshores, això posa deures a Catalunya perquè el seu model energètic, encara tinguent el 50% d'origen nuclear, doncs planteja reptes cara al futur. Què fem, això?
La pregunta és, si no hi hagués centrals nuclears, no hi ha combustibles fòssils, quants molins, plaques fotovoltaiques i alternatives similars s'haurien d'instal·lar a Catalunya?
Ui, això, sense voler avorrir amb números, però sí puc donar una idea, que a vegades s'oblida perquè es parla de les potències. És a dir, un diu, tenim pràcticament 2,7 gigawatts de potència nuclear. Els podem substituir amb energies renovables. Sí, evidentment que sí, però l'energia nuclear és contínua. Pràcticament funciona el 90% de les hores d'un any. Al canvi, l'energia eòlica funciona, bueno, entre 3.000 si és terrestre, 3.000 i pico, i 4.000 i escaig si és marina, d'hores a l'any.
Clar, però això perquè és perdó, per simplificar-ho, però si bufa, no bufa, si surt el sol, no surt el sol, si l'aigua va d'una manera o d'una altra. No?
Exacte, això és l'estadística de diversos anys, de quantes hores tindré funcionament. I en canvi, la solar es queda, en la latitud de Catalunya es queda a les 2.000 i escaig. Algunes zones un pèl més i algunes zones un pèl menys. Aleshores, esclar, el que nosaltres necessitem és energia, no potència. Evidentment, energia condicionada per algunes aplicacions de tanta potència, però el balanç és energètic. I aleshores, si un agafa els 22.000 gigawatts hora que actualment es consumeixen a Catalunya, números d'abans del coronavirus, a l'any, doncs això, molins de vent, tinguent en compte que les hores que funcionen, doncs això voldria dir que caldria instal·lar, doncs, en terrestre, de l'ordre de 2.000 molins de vent d'última generació, 4,5 megawatts, doncs necessitaríem uns 2.000 per tot el territori. Més els sistemes d'emmagatzematge d'aquesta energia elèctrica per poder-la utilitzar quan no fa vent.
Perdó, eh? 2.000 molins de vent a Catalunya? O sigui, ara quants n'hi han, per exemple? Si té al cap, més o menys.
De fet, doncs, 8 vegades menys. De fet, a Catalunya ara hi ha 2.800 gigawatts hora instal·lats d'eòlica, i per cobrir aquests 22.000 caldria posar-ne 8 vegades més. O sigui, aquest és l'esforç que tenim. Esforç que també es pot quantificar que per fer aquesta inversió necessitaríem uns diners a partir d'aquests molins, d'aquests aerogeneradors, de pràcticament més de 6.500 milions d'euros d'inversió per tindre aquests molins, aquests aerogeneradors, per substituir els 22.000 gigawatts hora de la nuclear.
Hem tret les calculadores aquí a l'estudi, estem tots prenent notes, eh? 2.000 molins, 6.500 milions d'euros, ara li faig la tercera, perquè a mi em costa d'imaginar. 2.000 molins... A on? Perquè, clar, o sigui, no sé un parc eòlic quants n'hi ha, un parc eòlic mitjà, petit, gran, o sigui, què ocuparia de l'espai terrestre o marí de Catalunya?
Bueno, pues, esclar, aquests molins d'última generació de 4,5 megawatts, pues, en principi, imaginem-nos, tenen unes pales de 70 metres, un diàmetre de pràcticament 150 de rotació. Les distàncies que es tenen que posar un de l'altre, doncs això són una superfície considerable. Evidentment, això se simplifica si un anés a eòlica marina, per exemple,
sí.
Perquè els molins d'última generació d'eòlica marina, doncs estan a 12 megawatts. I si fins i tot s'estan anunciant noves màquines a 15, això, doncs, a 12 megawatts amb 460 molins aerogeneradors, doncs es podria cobrir. La inversió necessària estaria fins i tot un pèl més alt.
Sí, m'està dient que amb una quarta part dels molins que em deia que necessitaríem per tenir l'energia que ara mateix es produeix a Catalunya, la mateixa que es produeix amb energia nuclear, etcètera, etcètera... ara mateix, amb una quarta part dels que serien en terra, al mar en tindríem prou?
Sí, perquè són màquines molt més grans i el número d'hores de funcionament és més alt. La uniformitat, els règims de vents, el que se'n diu el factor de rendiment de l'aerogenerador és més gran en el mar, l'eòlica marina, que no pas... A la ubicació terrestre. Sí, però aquests números són inclús més dramàtics si ens anem a fotovoltaica. Actualment tenim instal·lats 400 gigawatts hora. Si tinguéssim que arribar als 22.000, necessitaríem 55 vegades més d'instal·lació.
Que
això són 7 milions i mig de metres quadrats de plaques.
7 milions i mig de...
75 milions, 75 milions de metres quadrats de placa.
75 milions de metres quadrats de plaques fotovoltaiques a Catalunya per cobrir l'energia que ara tenim amb nuclears.
Sí. Això vol dir 7 milions i mig de cases, tinguent en compte que una casa, 10 metres quadrats de plaques, doncs 7 milions i mig de cases, bueno, evidentment.
Senyor Morante, jo ara li faig la pregunta, però vaja, és que gairebé que me la responc, no hi caben a Catalunya, no?
Sí? Si comptem naus industrials, esclar, la solució seria, pues, una combinació, jo aquí aquests són números, si tot fos fotovoltaic, per substituir la nuclear. Però, esclar, cal pensar en una combinació d'energies, que seria, pues, eòlica terrestre, eòlica marina, plaques fotovoltaiques, geotèrmia, bioenergia, per tal de la suma de totes aquestes fonts, pues, poder tindre l'energia necessària. I aquí estem parlant únicament de substituir les nuclears, però si parlem de cotxes elèctrics, si parlem de substituir les energies fòssils, doncs, a veure, necessitaríem pràcticament 3 vegades això, com a mínim.
A veure, és que m'explotarà el cap al final, eh? Senyor Morant, li he dit que està interessantíssim el que ens està explicant, però clar, tot aquest càlcul que m'ha fet és per tenir el que ja tenim ara. O sigui, per l'energia que tenim ara a través de nuclear, etc, etc. Però, clar, nosaltres estem dibuixant a través d'això de la COP que d'aquí a una dècada o dècada i mitja no hi hagin cotxes amb combustible fòssil i que, per tant, la demanda d'energia elèctrica creixi. O sigui, quantes vegades més diu respecte a això que m'ha dit ara?
3 vegades, entre 3 i 4 vegades més.
Llavors li dic, a Catalunya necessitaríem, si tots els vehicles fossin elèctrics, totes les indústries fossin elèctriques, etc, etc, en comptes de 2.000, 6.000
molins. Bueno, és així. Per això he fet referència als models asiàtics, on tenim Japó i Corea, que d'alguna manera es poden assemblar per densitat de personal, per quilòmetre quadrat, d'indústria, de societat avançada, es poden assemblar una miqueta a Catalunya, doncs els seus models estan anant a buscar fonts energètiques renovables a Austràlia i a tindre sistemes de producció d'energia que ells no poden al seu territori, però fins i tot a fora del seu territori. A Europa mateix, en el seu programa, el Green Deal, doncs quan parla de certes alternatives, com és l'hidrogen, doncs ja diu que el 50% d'aquest hidrogen no es podrà produir amb energia renovable a Europa i que s'haurà d'importar. Aleshores, aquí, per un cantó, és molt important la producció d'energia de quilòmetre zero, però els números i les necessitats dels llocs altament industrialitzats, altament poblats, són tan alts que doncs un té que buscar que el model de producció d'energies renovables no eliminarà la importació d'energia, o sembla que no podrà eliminar la importació d'energia, perquè no n'hi haurà prou la capacitat de producció a quilòmetre zero.
Ara el Víctor Vives, que està a la redacció, li encanten els números, i em deia 75 quilòmetres quadrats de, com deia vostè, de plaques fotovoltaiques, si haguéssim de compensar l'energia nuclear, diu, bueno, bàsicament és ocupar Ripoll sencera de plaques fotovoltaiques.
Si un fa l'exercici de 75 quilòmetres quadrats amb tota la superfície de Catalunya, diu, home, doncs no és tanta superfície, sí. No? Mm-hmm. No és tanta superfície. Però, bueno, si això us té que instal·lar... evidentment, hi ha un tema que no he dit, que és el cost. El cost. Jo estic agafant costos d'instal·lacions per megawatt que té previst el PNIEC, el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima, que es va aprovar fa del 2021-30, no? En aquest pla s'està estimant preus per al megawatt de fotovoltaica, esclar, grans instal·lacions que estan a l'ordre de 150 euros per metro quadrat de superfície. Però si fem instal·lacions casolanes a les cases, als edificis, doncs aquest preu, al ser petites instal·lacions, també s'ha de tenir en compte que aquest preu es triplica, s'està anant als 450 euros metro quadrat.
La idea, senyor Morante, de pensar, doncs Barcelona hauria d'estar totes les cases, tots els edificis, per damunt seu una placa fotovoltaica, perquè l'espai ja hi és, s'utilitza el mateix que tens. Clar, vostè em diu que la seria molt més car.
Bueno, sí, aquí també hi ha... bueno, més car d'instal·lació, més car d'inversió d'instal·lació, però més barat d'utilització d'aquella energia, perquè aquella energia la podràs utilitzar directa, mentre que instal·lacions en grans centrals, doncs després tens que fer, a part de la instal·lació a la gran central, tindràs que tenir en compte tots els costos de tenir una xarxa elèctrica regulada en principi per Red Elèctrica Espanyola, i aquí hi ha uns peatges, uns cànons, un intermediari que, fent una miqueta de broma, a vegades això sembla com les discussions de la producció d'hortalitzes, de tomàquets, que diu, no, és que el preu amb origen és tal, i quan arriben al supermercat, degut a tants intermediaris i tants processos, s'ha triplicat o s'ha quadriplicat. Bé, les energies renovables són molt barates, però si són de producció de quilòmetre zero. Estem veient quin és el preu de l'electricitat en el mercat.
Deixem preguntar-li una qüestió, perquè veient que té els números al cap, si vostè tingués al seu càrrec la gestió de l'energia a Catalunya, què recomanaria que s'ha de fer per solucionar aquest dèficit energètic que tenim? És a dir, quin tipus de combinació, o fins i tot el debat al voltant de les nuclears, quina seria la seva opinió?
Bueno, jo crec que tenim que recuperar el temps perdut. El planeta, la salut del planeta, el planeta continuarà, però el risc és l'espècie humana. És a dir, quan es diu la salut del planeta, bueno, no, de l'espècie humana, igual el planeta continua amb altres espècies. La salut de la pròpia gent a les grans ciutats exigeix inexorablement, és una revolució que ha arribat per quedar-se, la introducció d'energies renovables. Aleshores, Catalunya, els números de percentatge d'energia renovable són molt baixos, molt baix, inclús molt més baix que Espanya i molt més baix que altres països europeus. Les assignatures i compromisos que ens ha posat el Parlament Europeu del 2030-2050, i estem lluny, Per tant, es té que iniciar un programa d'activació i promoció de l'implantació d'energies renovables. Esclar, això vol dir que es té que trobar rapidíssimament solucions. Si el model és implantar el que es pugui de fotovoltaica, d'eòlica, de terrestre, d'eòlica marina a casa nostra, més a altres formes com bioenergia, com la geotèrmia, perquè tot contribueix al cistell, a la bossa de les necessitats energètiques, i amb aquests números definir una estratègia per què es tindrà que importar d'energia, què es tindrà que importar d'energia en el futur. Que això no vol dir importar fòssil. És a dir, hi ha Nord d'Àfrica, hi ha els mateixos països d'Aràbia Saudí, de la península aràbica, Qatar, Emirats, Aràbia Saudí, s'estan preparant per produir, per exemple, hidrogen verd i exportar-lo. Sud-amèrica té una alta capacitat de producció també d'energies renovables, no únicament la solar a Xile, que és molt coneguda, el desert d'Atacama, sinó a la mateixa Patagònia. És un dels llocs que més vent s'hi fa, però hi ha un problema, la seguretat jurídica d'invertir allà. Però els països s'estan plantejant trobar solucions a això i oferir-se com a exportadors d'energia verda. Evidentment, no es pot exportar electricitat i per això l'hidrogen pot jugar un paper predominant. Europa, Marsella, Rotterdam, els ports d'aquestes localitats ja s'estan postulant com a centres d'importació d'hidrogen verd. Bueno, Catalunya igual té que fer balanç. Què podem fer a casa? Perquè serà el més barat. Serà el més barat. És a dir, no és únicament tindre energia, sinó tindre-la barat i accessible. Si l'energia és cara, perdrem indústria, perdrem llocs de treball, ens empobrirem. Per tant, el repte és no únicament tindre energia renovable, sinó que tot el que pugui ser de quilòmetre zero serà més barata. I després entrar en la diferència, doncs es tindrà que fer un programa per entrar en els mercats internacionals de nous d'energia.
Interessantíssim, senyor Morante. Bé, li trasllado una pregunta que una o darrera ja per acabar, que potser és molt tècnica, però vaja, en parlant de la sincronització de molts punts de producció, perquè clar, pots tenir una central elèctrica que és la font energètica bàsica, però si tu tens molts punts, aquesta corrent alterna s'ha de sincronitzar, no? I estem parlant de milers de punts de producció, no? Eòlica, solar, etc. Això ho complica moltíssim?
Sí, respecte als models tradicionals de xarxa elèctrica. Molts punts d'entrada de càrrega fa que et sigui cada vegada més difícil controlar el balanç d'energia en tota la xarxa. I, per tant, de regular la tensió l'atenció en els clients, no? I l'arribada d'energia a tots ells. Però també cal dir que la producció d'energia renovable a quilòmetre zero està promovent a l'ús el que se'n diu comunitats energètiques locals. I per tant hi pot haver-hi molt d'autoconsum energètic per disminuir. Bé, això és una part de la resposta. L'altra part de la resposta és que falta introduir un paràmetre que jo abans, quan he dit números, he dit, i aquí no compto amb aquest ramatge. Perquè, sí, sí. Perquè esclar, tinc amb aquest ramatge l'energia, durant el dia n'agafo molta, fa sol, però després, això és el que passa a les cases, posar la fotovoltaica a una casa individual, familiar, perfecte, però si la gent treballa, durant el dia està fora. Però és quan es produeix aquella energia, es té que emmagatzemar, o si no, es té que vendre a la companyia. Llavors, bé, no és un model que es persegueix més aviat, o s'hauria de perseguir el model de jo produeixo, me l'emmagatzemo aquesta energia, i després puc utilitzar-la durant la nit o durant el dematí, quan m'aixeco, i si després no em vaig a treballar, doncs és un cercle, no? Tinc bateries i vaig carregant aquestes bateries. Aquest és el problema, les bateries. Són molt cares. Clar. Cal baixar, cal augmentar la seva densitat energètica. Abans es feia referència que si el cotxe elèctric era conegut, evidentment, però el problema és la bateria i l'autonomia del cotxe. Si això es va progressant, i aquí a Catalunya s'ha parlat molt de fins i tot una fàbrica de bateries per la nova indústria automobilística fent cotxes elèctrics, però també per subministrar bateries per l'autoconsum. I llavors, si tu tens aquesta capacitat de magatzematge, la regulació es facilita. Seria una llarga discussió tècnica,
sí.
Com gestionar i com fer els nous models energètics.
Ha quedat entès.
És una peça clau.
L'anem a acomiadar perquè ha estat interessantíssim i hem après moltes coses. El senyor Joan Ramon Morante, director de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya. Moltíssimes gràcies, de debò.
Gràcies a vosaltres.